si deixem que vagin passant els dies. Jo entenc que, evidentment, vostès el que han de fer és preguntar-nos i treure informació, però també penso que nosaltres a vegades hem de tenir aquesta prudència, que costa, perquè a vegades també agradaria explicar, però hem de ser prudents i esperar que vagin passant els aconteixements.
L'Adrià Santa Susagna, cap de Política de RAC1, li vol fer una darrera pregunta, senyora Romero.
Vinga.
Hola, bona nit, Alicia.
Bona nit, Adrià, què tal?
Tant el president Pere Aragonès com Laura Borràs, la presidenta de Junts, a les darreres hores, també ho feia el mateix Aragonès en el discurs institucional, deien que amb l'amnistia no n'hi hauria prou, que s'hauria d'anar més enllà per arribar a un acord en la investidura. Veu ara mateix el PSOE i el govern espanyol amb disposició d'anar a fer aquest pas més enllà que demanaven des dels partits independentistes?
Jo no veig sortint de la Constitució, i crec que un referèndum d'autodeterminació no entra a la Constitució. Però també vull aprofitar que em fa la pregunta, no tant per Laura Borràs, però sí que li vull dir al president Aragonès. Crec que el president Aragonès tenia una oportunitat de dirigir-se a tots els catalans, de fer un discurs per tothom. Avui és la Diada Nacional de Catalunya, de tots els catalans, i no ho ha fet. Ha fet un discurs de part, i em sap greu, perquè crec que el dia d'avui el que tocava és parlar-li a tots els catalans, no? I ha acabat parlant només a una part, i crec que això ens habilita també com a país, no? I per tant, doncs, bueno, ja aprofito per dir-ho, no? En tot cas, crec que això ja és anar molt endavant. Penso que els marges són els que són, i per tant, doncs, a poc a poc i bona lletra, que crec que encara queda molt, i a vegades volem córrer massa, i ja veurem com avança aquest diàleg i les negociacions que hi han d'haver-hi, en fi, i que duraran, perquè insisteixo, d'aquí 15 dies tenim la investidura de Feijo, no? I veurem. I, en fi, som optimistes perquè hem de ser-ho, si no, malament, no? Ja mal guanyat, ja podríem marxar, però bueno, no seran fàcils, però, en fi, insistirem perquè puguem tenir un govern presidit per Pedro Sánchez, esclar.
Alicia Romero, portaveu del PSC al Parlament, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Doncs moltes gràcies a tots.
Que vagi bé. Bona nit. I saludem també a aquesta hora la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta. Senyora Vilalta, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Primer de tot, content amb la manifestació d'avui?
Contents i fent una valoració positiva, sí, de la diada en general, de la manifestació també, perquè ha tingut aquest caire festiu, aquest caire de reivindicació i de mobilització democràtica, que sens dubte doncs, és imprescindible pel procés i per evidenciar la força de la reivindicació per la independència i per la República Catalana del nostre país. De fet, ha sigut un dia intens, no només hi ha hagut la manifestació, hem començat ben d'hora amb l'ofrena, després també assistint a l'acte d'Òmnium i ara acabant a la manifestació de la NICE abans de l'acte institucional, però en general una valoració positiva amb aquesta reivindicació de la independència. Això sempre és bo, doncs, que els carrers s'omplin d'aquesta actitud alegre, combativa i reivindicativa.
Esquerra aquest any s'hi ha sentit còmode en aquesta marxa?
La veritat és que on hem estat nosaltres, a la columna de la llengua, en defensa de la llengua catalana, hem trobat molta gent doncs, amb qui hem pogut conversar, compartir doncs, l'estona, la caminada, i per tant hem vist mostres d'afecte, d'ànims...
Sí, però no em referia precisament a la seva columna, sinó amb el discurs en general de l'ANC, amb la convocatòria, amb tot l'ambient que hi havia aquest any al voltant d'aquesta manifestació.
És que jo crec que hi ha una diferència molt gran entre l'ambient que es viu al carrer quan hem estat no, parlant i trepitjant a carrer, parlant amb tothom, amb aquestes mostres d'ànims, d'empenta, de somi, també alguna crítica, evidentment, però per això doncs, hi som, amb el discurs que després pot fer doncs, la presidenta de l'ANC, que aquí sí que discrepem amb aquesta línia doncs, estratègica que apunta, que defineix l'ANC, que nosaltres, doncs, com l'idea, discrepem perquè veiem en aquest context que estem vivint ara un context d'oportunitat per l'independentisme, perquè tenim la clau, perquè tenim capacitat d'influència i, per tant, on a través d'una negociació on podem intentar aconseguir i creiem que amb possibilitats d'èxit aquells objectius d'una banda l'amnistia i avançar cap a l'exercici del dret de l'autodeterminació a banda de qüestions tan importants com allò que ens pot garantir el benestar de la gent en el dia a dia.
Dolors Feliu ha estat molt crítica, ara en parlàvem també, la sentíem de nou a aquest discurs, però ha dit que la negociació amb l'Estat ha estat crítica amb aquestes negociacions perquè parlava de blanquejar l'Estat. Esquerra blanqueja l'Estat defensant aquesta via de la negociació?
No, el que fa Esquerra és defensar Catalunya i defensar els consensos de Catalunya, i això fa 4 anys que ho anem fent. Malauradament aquests últims anys ho hem fet sols, però creiem que valia la pena, perquè al cap i a la fi hi ha uns consensos al nostre país que ens reclamen que la repressió s'ha d'acabar. Hi ha uns consensos al nostre país que diuen, al voltant d'un 70-80%, que diuen que la resolució del conflicte passa per poder votar, és a dir, per fer un referèndum. I per tant, considerem que si hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, s'ha de poder resoldre políticament, s'ha de poder resoldre democràticament, i això passa en primer terme per seure, per parlar, per dialogar, per negociar i per intentar arribar a acords. I ara veiem com aquesta aposta, aquesta via iniciada fa 4 anys, doncs hi ha aquí, hi ha altres formacions polítiques, hi ha altres persones que la veuen també com una oportunitat, doncs som-hi, intentem aprofitar-ho. Negociar no és mai blanquejar l'altra part, és reivindicar i defensar el que tu, doncs, amb la teva gent, defenses i estàs lluitant per aconseguir-ho, i en tot cas, normalment, sempre, vaja, majoritàriament, es negocia amb l'adversari. Amb aquells amb qui estàs d'acord, no fa falta negociar perquè ja hi estàs d'acord.
També del seu discurs se'n desprenen dues qüestions més. D'una banda, ha demanat que es facin eleccions si no es declara la independència, i ha parlat d'aquesta llista cívica. Què me'n diu d'aquestes dues qüestions? Aragonès hauria de posar les urnes?
Nosaltres no considerem que ara sigui el moment de posar les urnes. Hem escoltat atentament el discurs de la presidenta de l'ANC, però en tot cas tenim molts reptes a treballar per ser útils a través de la política, pel dia a dia de la gent, i per tant per fer i defensar els serveis públics, l'educació, la salut, els drets socials, a seguir les polítiques feministes d'aquest govern, les polítiques de caire doncs ecologista i moltíssimes més qüestions que hem de poder impulsar des del govern, des de les institucions, des del Parlament mateix. Per tant, aquesta és la prioritat, poder ser útils a la ciutadania, i en paral·lel i de forma complementària, doncs poder intentar resoldre el conflicte polític. I la qüestió és que això és un procés, i com més força tinguem, com més cohesió mostrem, com més consensos sapiguem construir entre nosaltres, no equivocant-nos d'adversari, doncs més forts sens dubte serem per enfrontar-nos democràticament, evidentment, doncs al qui és l'adversari de veritat, que és l'Estat espanyol, i amb qui estem intentant doncs defensar tots els drets, que s'acabi aquesta repressió, que es pugui votar com l'idea i tenir més recursos per garantir el benestar de la ciutadania. Per tant, nosaltres no considerem que toquin aquestes eleccions ara, i en tot cas això és una decisió del president de la Generalitat, i quan arribin les eleccions, si l'ANC vol presentar-se en una nova llista doncs, al Parlament de Catalunya, té tot el dret a fer-ho, només faltaria, i aquí doncs respecte, i en tot cas a les urnes doncs ja la ciutadania decidirà.
Adrià Santasrugna vol fer una pregunta.
Hola, bona nit, Marta. Jo tenia una pregunta. L'any passat, Esquerra no va anar a la manifestació de la Diada perquè el manifest i el que reclamava l'ANC era una esmena a la totalitat a la full de ruta del govern d'Esquerra, de Pere Aragonès. Aquest any, en principi, Esquerra ha tornat a la manifestació, també hi era el president Pere Aragonès, perquè el caire de l'entitat, o el que es volia transmetre des de l'ANC, era atacar el govern espanyol. Havent escoltat el discurs d'avui de Dolors Feliu, que ha acusat els partits independentistes de blanquejar l'Estat espanyol, ha demanat eleccions, etc, etc, Esquerra, sabent el discurs que ha fet avui Dolors Feliu, hagués anat a la manifestació?
Hi hauríem anat, perquè creiem que justament la mobilització és necessària per demostrar aquesta força de la ciutadania, aquesta força de la reivindicació de l'independentisme, i per tant és complementària, és necessària que acompanyi també aquella acció que es pugui fer des de les institucions, que puguem fer des de tots els nivells, fins i tot no, també a l'arena internacional, amb complicitat amb altres sectors socials, econòmics, culturals del país. L'any passat vam viure una prèvia molt hostil, amb una voluntat d'atacar el govern de Catalunya, que nosaltres enteníem doncs, que justament desviava absolutament el focus. Ens sap greu aquesta pèrdua de a vegades de la transversalitat, de la defensa de la pluralitat, de la voluntat de suma, d'entendre que hi ha molts matisos dins l'independentisme i que això no és un problema. Això és riquesa també pròpia del moviment mateix. Ens sap greu a vegades aquesta deriva. Enguany s'havia treballat de forma diferent, també amb les altres entitats que han tingut veu avui, com Òmnium, com l'Associació Municipis per la independència, i en tot cas doncs, hi arribàvem en un context diferent, per això vam prendre la decisió de ser-hi i de ser al costat doncs, de la ciutadania, de ser als carrers, de ser a les institucions, de ser a tot arreu treballant per la independència del nostre país.
Però en tot cas, senyora Vilalta, en cas que s'acabés presentant aquesta llista cívica, no sé si li preocupa aquesta fragmentació precisament de l'independentisme que hi pugui haver, si això també podria acabar passant factura a Esquerra.
A nosaltres no ens preocupa, perquè al final és un procés democràtic, per tant només faltaria, no? Tothom es pot presentar i la ciutadania decidirà. El que estem convençuts que hem de fer és seguir construint aquests consensos, aquests mínims comuns denominadors. Equivocar-se d'adversari, com a vegades pot haver fet l'ANC o algun altre actor, sí que és un problema. Això sí que ens preocupa. Quan en lloc d'apuntar l'estat, els aparells de l'Estat que reprimeixen, que ens neguen el nostre dret a l'autodeterminació i dret a decidir, que no són justos amb els recursos que hauríem de disposar, doncs quan algú s'equivoque d'aquest adversari, això sí que ens preocupa. Que després l'ANC pugui convertir-se doncs, en una llista, en una candidatura a les eleccions, doncs que ho facin, que presentin el seu programa i la gent decidirà. En tot cas, la qüestió és molt més complexa. Si fos tan fàcil, ja seríem independents, ja ho hauríem fet el 2017, perquè ja ho vam fer l'1 d'octubre i la declaració posterior, i hem vist com no és tan senzill, com fa falta correlació de forces, com fa falta picar molta pedra, com fa falta aquesta cohesió i com fa falta doncs, insistir-hi a tots els nivells. És això el que estem defensant. I per això diem que ara hi ha un moment d'oportunitat política, perquè l'aritmètica ens dona la clau a l'independentisme català, també a l'independentisme basc, però en tot cas també a l'independentisme català, i ara tenim l'oportunitat d'apretar al màxim per aquesta amnistia, que veiem com es va encarrilant, però no només això, perquè no n'hi ha prou amb l'amnistia. Cal anar al fons del conflicte, que és el dret a l'autodeterminació, pactar com i quan podem fer un referèndum i seguir treballant també pel benestar de la gent en el dia a dia.
Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra, gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit. I Adrià, moltíssimes gràcies també. Deixem descansar una estona que avui el dia ha estat llarg.
I tant.
Que vagi bona bé. Nit. Gràcies. A veure, s'ha quedat el Jordi pendent de torn de paraula. No sé si vols reprendre el que estàvem dient abans o comencem per comentar aquestes dues entrevistes que ens han explicat tant Alicia Romero com Marta Vilalta.
De fet, coincidia una intervenció de la representant del PSC amb el que deia la Isabel, que jo volia puntualitzar, perquè crec que és important. És a dir, l'Alicia diu, tinc molt bona relació amb tothom, i és veritat perquè és molt amable i molt propera, però també és molt viva i utilitza el llenguatge políticament amb una certa intenció. I en la seva intervenció ha parlat de sentir-se còmoda i de convivència. Val? Llavors jo crec que hi ha dues coses que encara que siguin molt evidents s'han d'anar repetint. A Catalunya sempre hi ha hagut independentistes i no independentistes, i sempre hi ha hagut convivència. En el moment en què l'independentisme es converteix en majoritari, l'altra part que esdevé minoritària es queixa de manca de convivència, cosa que no passava quan el no independentisme era majoritari. L'independentisme no es queixava de mala convivència, simplement ho portava com podia la seva incapacitat de convèncer la majoria de la gent. Ara això ha canviat, però no hi ha un tema de convivència. I l'altra cosa, el tema de sentir-se còmode amb la Diada Nacional. D'entrada, la Diada Nacional no és només el que passa a Barcelona i no és només el que passa a la tarda a Barcelona. Tots els ajuntaments fan actes institucionals a tot el territori on tothom s'hi sent còmode. El govern fa un acte institucional obert que també tothom s'hi sent còmode. Al matí, les ofrenes florals també tothom s'hi sent còmode. I de manifestació a la tarda n'hi ha hagut sempre. El que passa que quan eren quatre i si hi anaves tenies el risc de córrer per Via Laietana o per Urquinaona, que eren uns milers més radicalitzats, etc., doncs no es donava tanta importància. Quin és el gran mèrit de l'ANC i d'Òmnium? Que aconsegueixen, entre cometes, desradicalitzar la manifestació i posen uns elements molt moderns de mobilització civil. Quins mèrits jo crec que han quedat s'han posat per quedar-se? Un, que deixa de ser una manifestació de partits. Abans Esquerra mobilitzava molt, l'MDT mobilitzava molt, era una manifestació d'un partit darrere l'altre, no hi havia unitat, això és històric en l'independentisme, etc. Què fan aquestes entitats? Li diuen a les famílies, podeu venir tranquils, no hi haurà incidents i no cal que et posis a cap a carta de darrere d'un partit. Això passa a ser cívic. I això ha vingut per quedar-se. I en aquests moments, jo crec que això és, i a més, si vens, no tindràs cap problema perquè això no acabarà amb disturbis. Això ha sigut el canvi que aquests 10 anys s'ha fet i ha demostrat que hi havia una gent que no venia a la manifestació perquè no li agradava com acabava, que ara se senten molt contents de venir. I avui aquesta gran quantitat de gent que ha vingut, molta més del que ens podem pensar, aliens al dia a dia de la política, venen perquè és la Diada Nacional de Catalunya i a la tarda es poden manifestar per un motiu que és molt més bàsic del que potser en l'anàlisi política podem veure, que és: som una nació, sentim catalans, avui és el Dia Nacional i ens volem reivindicar. Per què? Per diferents matisos, no? Que jo crec que en aquest sentit, si l'ANC es pensa que tota aquesta gent respon al seu manifest i al seu discurs, s'equivoquen, perquè avui jo hi he estat, m'ha sorprès que estava més de... no he enganxat la capçalera per Via Laietana, ja havia passat, i tot i així m'he estat més de 3 quarts d'hora veient passar gent, i els he vist a tots, no? Els que venien de la del centre, hi havia gent de tots els partits. Els polítics, la gent els aplaudia. Majoritàriament la gent els aplaudia. Per tant, de sociològicament, l'anàlisi més o menys patillero que pugui fer, hi ha gent que és de partit, hi ha molta gent que és de partit. Per tant, si intenten utilitzar aquesta mobilització per dir que tot això dona suport a una idea de llista cívica, crec que s'equivoquen en el seu càlcul.
Enric, fa estona que no et sentim.
Sí, efectivament. A veure, sobre la llista aquesta, a mi m'alegra. A mi realment crec que ja era hora que l'ANC, que en el seu dia va dir president posi les urnes, sí, o president faci les coses o no sé què, doncs ara es presenti, es tregui la careta i es presenti a unes eleccions i vagi, concorri en els parlaments, tant el d'aquí com el d'allà, per intentar fer canviar les coses, perquè les coses no només es canvien per la via de les manifestacions i per les vies dels números, les quantitats que puguin haver més o menys en el carrer. No, les coses es canvien per la política, es canvien per la via legislativa i justament és del que estem parlant just en aquests dies, no? Que ara hi ha una majoria o una part d'aquesta majoria que pot condicionar un canvi que pot ser molt rellevant. Doncs per mi, en aquest sentit, m'alegra molt que l'ANC vulgui donar aquest pas i que finalment es presenti a les eleccions i que finalment fins i tot prengui el mateix xarop, no? Perquè m'agradarà veure si es presenta a les eleccions.
No, però creieu que això acabarà prosperant?
No ho sé, però si es fa, per mi està molt bé, perquè aleshores veuran que la política és molt més complicada i que la política i els partits i que en els parlaments, doncs les coses van d'una altra manera i que s'han d'aconseguir consensos i majories per intentar canviar les coses. I per tant, d'aquí un any o d'aquí dos, si finalment l'ANC es presenta a les eleccions i treu un resultat, veurem quin discurs farà en aquesta manifestació que fins ara s'ha pretès molt transversal dins el món independentista. Però el resultat que tenim a dia d'avui i que també teníem l'any passat i fa 2 anys és que no, ja no és tan transversal. És el que ha dit avui la Carme Forcadell. És a dir, ara l'ANC representa lícitament a una sèrie de gent, però és menys gent que la que representava fa 8 anys. I per tant això ho hem de dir clarament. I la manera de mesurar-ho, la manera més democràtica de mesurar-ho, és anar a les eleccions i veure quina força realment tens democràticament parlant.
Isabel.
I jo diria que és evident que els moviments socials els que han de fer és d'apretar a la representació política per tal de que puguin actuar en funció del que en un moment donat ells poden reclamar, però sobretot amb el que els seus votants els legitimen, no? És a dir, cada partit es presenta amb un programa i està avalat aquest programa per la representació que troben. I per tant, jo també estic d'acord que benvingut sigui, no? Benvingut sigui que hi hagi una llista que representi l'ANC. Jo respecte al que avui ens és parlant de la Diada, no? L'ANC té de socis uns 45.900 i de simpatitzants uns 50.000 i pico. Per tant, estem parlant de 46.000 persones com a socis i després 50.000 més de simpatitzants. Avui la Guàrdia Urbana parla de 115.000 persones manifestants. Posem que no són 115.000 i que no són els 800.000 que diu l'ANC i que estem parlant de 200.000 o 250.000 persones. Aquesta és la realitat del que ens ha manifestat avui sota el lema del via fora de l'ANC. Un eslògan que a mi, deixeu-me que digui, que quan una entitat com l'ANC té tot un any per pensar quin ha de ser l'eslògan que ha de triar, un eslògan com Via Fora, que és un crit mitjaval que crida doncs, a la batalla, que vagis armat, etc., no és gens inclusiu. Absolutament gens inclusiu, per més combatiu que sigui, per més necessitat de combatiu que sigui. Jo crec que aquesta transversalitat que l'independentisme es va fer bandera durant les primeres manifestacions, no? Parlem, si voleu, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, això s'ha anat perdent. Inclús avui, quan jo he sentit en el senyor Lluís Llach parlant de confrontació, de nou, confrontació què vol dir, no? És a dir, jo crec que la confrontació i la concòrdia són antagòniques. I em sembla que s'ha de poder dir. I s'ha de poder dir també des de la defensa de l'independentisme. És a dir, jo crec que les postures independentistes que creuen que és imprescindible que Catalunya sigui independent, tenint en compte que tenen el suport que tenen, és a dir, no oblidem que Catalunya és sortosament plural i tant les postures no independentistes, abans en Jordi parlava de que durant molts anys, quan els independentistes eren menys, ningú deia que hi havia un confrontament, no? Segur que no, però ara sí que existeix, és a dir, pensem que aquí hi havia traïdors i no traïdors, el 2017, 2018, 2019, i això negar aquesta evidència és com aquell que deia és que estoy, no llueve en Berlín i tu vivies a Berlín i plovia, no? Per tant, jo crec que aquestes qüestions fan que hi hagi una part de l'independentisme que inevitablement no vulgui estar amb una tessitura de confrontació. Quan parlem de confrontació, parlem del que vol dir la confrontació. I no ens val, confrontació democràtica no existeix. Llavors, jo crec que hi ha ara unes línies que han tret uns fruits. Crec que la tessitura política dona un element importantíssim, un element clau per veure si finalment Pedro Sánchez pot ser president del govern amb aquests vots. Crec que aquesta amnistia reclamada legítimament per part de l'independentisme, ja veurem després si té recorregut o no, jo crec que ho té francament difícil, és a dir, avui parlàvem de no només amnistia, sinó també la senyora Feliu parlava després de, i després declarem la independència. Jo crec que primer de tot l'amnistia està en un moment delicat, és a dir, no sé fins a quin punt es trobarà l'argumentació, es trobarà el discurs i es trobarà la paraula adequada i es podrà justificar com perquè no només a Catalunya sigui s'encaixi dins de la Constitució, sinó que a la resta de l'estat espanyol això pugui ser realment creïble.
Sí, comentàvem si l'ANC representa el moviment independentista al complet, i crec que hi ha consens a la taula que és que no, i crec que dalt de l'escenari també hem vist que no representa complet, i crec que a més la tria d'avui d'alguna de les persones que han parlat crec que precisament no són de les persones que siguin menys o que aixequin menys ulls de poll en el si de l'independentisme, i això és una cosa que es fa expressament, per tant hi havia una intencionalitat en la tria que hi havia dalt de l'escenari, però sí que és veritat que també no sé si el Dolors Feliu representa la totalitat de l'ANC i d'aquests socis dels que parlava la Isabel, perquè al final, no oblidem, fa dos mesos, fa tres mesos, quan hi havia les eleccions estatals, no?, espanyoles al davant, i l'ANC va proposar boicotejar, no?, cridar a l'abstenció, cridar al boicot al 23J, i les seves bases li van dir que no. Per tant, en aquest sentit, tampoc tenim clar si el discurs que avui ha fet la Dolors Feliu realment representa a tot el moviment. En el fons, la llista cívica ja la va proposar Dolors Feliu i també la va perdre o la va mig perdre en l'última assemblea de l'ANC. Per tant, en aquest sentit, hem de veure com es calibra això, no? Jo diria, l'estratègia negociadora d'independència o res és una estratègia que, precisament, ja ho diu el nom, no és 0-1 o tot o res. I ara mateix, en el punt on estem, parlar de, per exemple, aixecar la DUI, una DUI que ni el president Puigdemont, ni el president Torra, ni el president Aragonès han aixecat, ara mateix, quin sentit té? O sigui, crec que al final ells parlen de que, no, de, com si els polítics no estavessin llegint el carrer, i jo crec que també l'ANC hauria de començar a pensar si potser aquest tipus de propostes comencen a ser totalment extemporànies. Després de, doncs, 6 anys, no?, de que hi hagués del 2017, i malgrat això, Dolors Feliu encara aquesta setmana parlava d'aixecar. I per últim, jo diria que per mi sí que hi ha algo sintomàtic que es fa sense fer soroll, però que per mi cada dia és més evident. I és que Òmnium s'està distanciant des de fa molt de temps de l'ANC.
És el que us anava a dir ara, perquè l'Adrià Santasusagna ha posat sobre la taula també aquest canvi en el format que han patit aquestes diades, sobretot en el que fa als parlaments o els discursos finals. I sí que és veritat que hem vist aquest bloc on ha parlat, per exemple, Lluís Llach, on ha parlat el president de l'AMI, on ha parlat Xavier Antich d'Òmnium. Després hi ha hagut una actuació musical i, per cloure tots els parlaments d'avui, ha parlat aleshores Dolors Feliu. Vull dir que aquí sí que es veu clarament aquesta separació, aquesta divisió. També comentàvem durant la manifestació, per exemple, els membres d'Òmnium no portaven la samarreta oficial que avui doncs, portaven la gent de, relacionada doncs, amb l'ANC, també la gent dels participants, no? Aquesta samarreta blava amb aquestes lletres grogues, tampoc la portaven.
Bueno,
no?
Jo anys enrere, que havia tingut el privilegi d'estar en l'organització d'alguna d'aquestes manifestacions, consensuàvem els discursos. Tu creus que avui s'han consensuat els discursos? Quan no tenia absolutament res a veure. Tu creus que s'han parlat què dirien un i què dirien l'altre? I a més, jo crec que Òmnium, cada cop més...
Abans els hem sentit, no? Vull dir, dos discursos que no tenien res a veure un amb l'altre.
Però a més, Òmnium, jo crec que cada cop més on està posant la seva part de discurs polític fort és al matí. I això és una tendència que hem anat veient els últims anys. I ara Òmnium, on crida a la seva gent, és al matí. Després, no és que els desmobilitzi per la tarda, però deixa que la gent faci. Però jo crec que cada cop més aquesta tendència és claríssima. I avui la comunicació no verbal, Anna, si ens fixàvem ara no, aquí a les televisions, les imatges entre Dolors Feliu i Xavier Antich, és que no hi ha cap mena d'entès entre les dues entitats. Està bé que com a mínim no em facin sang i no ens donin aquest espectacle lamentable d'estar-se tirant punyalades, però jo crec que és evident. Vull dir que qualsevol que ho analitzi un moment el que ha passat avui dalt de l'escenari o el que ha passat avui al llarg de tot el dia se n'adona que ara mateix no hi ha entesa.
Sí, perquè jo crec, lligant-ho amb el tema aquest de la llista o si hi ha finalment una candidatura o no, jo crec que Òmnium en aquest sentit ho ha vist clar. És a dir, si algú acaba renunciant a la transversalitat que dèiem abans, i qui pot ocupar aquesta transversalitat és Òmnium. I està clar, i s'ha vist claríssim en el discurs d'aquest matí.
Sí, sí.
El discurs d'aquest matí era...
I els assistents, Enric. No sí, només sí. El discurs de dalt de l'escenari, sinó sí, el que passava
però,
sota.
Però al final el missatge que han enviat és sense renunciar a res, ara tenim una oportunitat, mirem d'anar units en aquesta oportunitat, aprofitem-la, perquè igual no n'apareixerà una altra, i això és un camí llarg. Per tant, el possibilisme és una cosa que és transversal. Jo interpreto així en la societat catalana a dia d'avui. És a dir, ningú està... No crec que hi hagi una majoria que digui no, de cap manera, negociant, de cap manera... No, escolta, intentem que s'intenti almenys arribar a un acord o obrir una porta d'una possibilitat d'acord, no? I per tant, jo crec que Òmnium en aquest sentit ja passava en el passat, però avui s'ha vist clarament que ha vist l'oportunitat de quedar-se en aquest espai més ampli, més central, en del món independentista.
Jordi.
Jo d'en Vanguard de dir qui es pot presentar i qui no en forma de partit polític, no? Però sí que crec que és interessant que, si fas l'anàlisi d'un moviment, entendre que els diferents actors tenen diferents funcions, no? I els partits polítics fan política acceptant un cost molt alt, que és la crítica de la gent, que són contradiccions, que són negociacions i, per tant, vol dir renúncies i... etc., vol dir fer política, i l'altre són la feina de mobilitzar, no? Llavors, jo què veig? Que si l'ANC decideix renunciar al seu mandat, no? A la seva funció, que era de mobilització, per posar-se a fer política, els partits polítics es defensaran, perquè els està prenent votants, més o menys, i dos, està renunciant a fer una funció que és important, que és la de la mobilització, amb un mandat, que és la independència. És a dir, tu quan portes 10 anys mobilitzant centenars de milers de persones en una manifestació que no acaba de tenir tampoc un objectiu més enllà de dir encara hi som, també has de començar a pensar quins són els objectius, no? I en el discurs deia, i si ells no ho fan, nosaltres ens presentarem, almenys hi haurà uns quants al Parlament que sí que serem independentistes, no? Escolta, independentistes són tots, i jo crec que hi ha diferents estratègies i pots estar-hi d'acord o no, però si al final el pla és i que n'hi hagin dos o tres, que aquests sí que ho som. Bueno, doncs ho veig bastant estèril, no? I per contraposar l'altra part, que és l'element que... La manifestació no se'n parlava, però políticament tothom en parla, que és el tema de l'amnistia, no? I tornant a la trucada amb l'Alícia del PSC, no?
Romero, sí.
Que deia, és que és molt millor que governi les esquerres que no pas que governi les dretes. Jo crec que és important poder analitzar, no ho critico, en funció de què. És a dir, depèn de quina agenda tu vulguis negociar. Si tu vols negociar l'agenda del progrés social, és evident que diguis els d'esquerres, no? Si tu vols negociar l'agenda nacional, et pot ser indiferent la dreta o l'esquerra si et diuen el mateix que Vox. És a dir, si els representants de les esquerres et diuen la Constitució no es pot tocar, és el discurs de Vox. Per tant, si tu només negocies en l'òptica nacional, tanta fa una cosa com l'altra. I a més, quan veus gent progressista del PSC, joves, etc, que et diuen la Constitució no es pot tocar, la Constitució té anacronismes i s'ha canviat perquè hi pugui haver una noia cap d'estat, per exemple, perquè només deia que havia de ser un home, no? I segurament es canviarà per altres coses que són signes dels temps. Per tant, dir que, no es, que segons quins àmbits no es pot tocar, això és l'agenda de Vox. Llavors, en aquest sentit, i aquí crec que és el xulo d'analitzar, que és què farà l'esquerra espanyola? Perquè, a més de... És a dir, han de poder entendre que hi ha una altra Espanya possible, que és on probablement més arrisquin, però on més puguin guanyar, o quedem que amb el tema d'Espanya la gent de la fixa Vox i aquí no es mou res. Crec que és un dels temes més interessants que es veuran en el debat sobre l'amnistia.
Isabel, i tenim pendent també de fer una darrera entrevista.
Val, no, jo només penso que realment el de l'amnistia, jo crec que és un repte polític i un exercici intel·lectual amb la democràcia i polític molt, molt, molt interessant. Quan ara en Jordi parla de que en funció de què és el que tu vulguis, diguéssim, t'és una mica igual que guanyi un o que governi uns o uns altres. Jo penso que això, si es diu clarament, és a dir, si com que jo en l'eix nacional vull això i prescindeixo del que socialment representi un altre partit, perquè jo el que vull és tenir un interlocutor que a nivell de nacional accepti les meves reivindicacions. Això és absolutament legible, però s'ha de dir amb totes les lletres, no? Quan Feijó va fer un primer approach i va dir públicament que Junts per Catalunya era un agent interlocutor, era un interlocutor vàlid, no? En el moment que es plantejava que potser podria optar en els seus vots per la investidura, va legitimar Junts per Catalunya, tot i que després va utilitzar el discurs de, en el moment que Carles Puigdemont va reclamar l'amnistia posant-lo sobre la taula. Però per part de Junts no se'ns ha parlat de que interlocutor, de que el PP es pot ser un interlocutor. Per què? Doncs perquè no ven bé, perquè no queda bé que el PP sigui un interlocutor, perquè el PP també era el govern que de Mariano Rajoy que estava el 2017 i que no va poder ser un interlocutor i que va acabar provocant que aquell conflicte polític es derivés en una deriva amb corresponsabilitat des de la meva perspectiva del govern de la Generalitat en aquell moment i infinitivament del govern de l'Estat espanyol, però que no dic clar, no, és que per mi el PP o Vox podria ser un interlocutor sempre que l'eix nacional per mi respectés el que jo penso. Jo crec que està molt bé que es digui en veu alta, però que és també penso molt perillós políticament. Per què? Perquè més enllà de l'eix nacional, el que a Espanya, el govern de l'Estat espanyol governi la dreta amb l'extrema dreta o governi els partits més progressistes, té moltes connotacions, no només amb l'eix nacional. I com que a Catalunya la vida ciutadana, fins que no s'arribi a aquesta possible quimera, deixem-ho dir així, d'una república independent, la vida ciutadana representa el poder tenir sous, el poder tenir vivenda, el poder tenir una sanitat que funcioni, el poder reivindicar. Llavors, en aquesta tessitura, a mi em sembla que seria un gest de valentia que digués Junts per Catalunya, mira, no, nosaltres el que farem és negociar la república independent sigui amb qui sigui el partit davant. Jo crec que segurament a Junts per Catalunya tampoc li interessarà negociar això més enllà de que si l'eix nacional és acceptat o no és acceptat per part de l'interlocutor de davant, no?
Eulàlia, molt ràpid.
Tornant molt ràpid a la investidura, jo crec que hi ha, aneu observant moviments i que les properes setmanes veurem encara més moviments, sobretot segurament després de la investidura fallida de Feijó. Al final, ara la Isabel també parlava del tema de l'amnistia i jo crec que hi ha un tema interessant de l'amnistia, si al final fos possible, que és com l'amnistia també canviarà el poder i les decisions que prendran els partits un cop s'aixequin les inhabilitacions als que són presos polítics o que han estat presos polítics i que ara són represaliats, no? Per tant, en aquest sentit, també dins de l'independentisme es mouran coses en el cas de l'amnistia i no només perquè s'hagi pogut treure tots els càrrecs que tenen els represaliats. Dins d'aquests moviments, no?, que ara anem veient, avui gent de l'entorn de Junts deia també de la possibilitat d'una amnistia que potser no inclogués els exiliats i jo crec que això també és una proposta interessant que veurem si els propers dies cristal·litza i per tant que podria mantenir viva per una banda la via europea i per l'altra també que les 1.400 persones que avui quantificava Òmnium, no?, com a persones que es podrien beneficiar d'aquesta amnistia que estan dins del territori espanyol doncs se'n poguessin beneficiar, no? I per últim, veurem moviments com el que hem vist aquesta setmana amb Xavier Trias dient que es queda un temps més a l'Ajuntament, veurem moviments perquè s'han de començar a pensar en els pressupostos catalans i per tant aquí no només es parlarà d'amnistia parlant de la investidura a Madrid, perquè a Catalunya hi ha una legislatura que encara li queda pràcticament un any i mig per davant i per tant veurem això com avança i després també veurem, jo crec, començar a veure alguns moviments al voltant del debat de política general que precisament coincidirà amb la investidura de Feijóo. Per tant, jo crec que els dies també seran interessants i aquest mes de setembre precisament serà interessant per començar, aquests que ens agrada la política, com els que avui estem aquí a la taula, de començar a tastar i a veure cap on tendeixen, no?, aquestes negociacions, encara que no siguin explícites.
Passen 4 minuts de 9:45 de la nit, deixeu-me que aquesta hora també saludi a l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez. Senyor Sánchez, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha viscut aquesta manifestació d'avui, vostè?
Doncs...
Vaja. No, tenim ara connexió amb Jordi Sánchez, a veure si la podem recuperar, perquè ens semblava també interessant doncs, saber què és el que pensa com a expresident de l'ANC, però també com una persona que ha format part d'un partit com Junts, que ara està fent aquestes negociacions.
Bueno, Carme Senyor... Forcadell avui ha estat molt clara, no?
Sí, ara de seguida també li preguntarem. Senyor Sánchez, crec que l'hem pogut recuperar. Bona nit de nou.
Sí, bona nit, jo ho sentia perfectament.
Nosaltres a vostè no, li preguntava com ha viscut aquesta manifestació d'avui.
Doncs l'he viscut amb la normalitat que les havia viscut els altres anys, els dos últims i sobretot els anteriors a la meva entrada a la presó, on he vist una manifestació multitudinària, amb molt bon ambient, amb gent de diverses generacions i de sensibilitats segur ideològiques diferents que se sentien convocades per defensar elements fonamentals en la lluita cap a la independència del país.
Vostè que va ser president de l'Assemblea, què li han semblat aquestes reivindicacions que ha fet avui la presidenta Dolors Feliu en finalitzar aquest acte?
Aviam, hem de situar els discursos que habitualment els presidents de l'Assemblea i també d'Òmnium fan al final de la diada, tenen un objectiu molt clar de posar en valor força i de plantejar unes demandes, no diré de màxim, molt clares i contundents per aconseguir, diguéssim, un debat posteriori aprofitant l'èxit de la mobilització. Jo el discurs tant de la presidenta de l'Assemblea com també del representant del Consell per la República i del president d'Òmnium Cultural l'emmarco efectivament en aquest criteri d'aprofitar una mobilització per posar un seguit de punts, de màxims, si voleu, però que permetin que el debat polític al voltant de l'independentisme els propers temps giri a l'entorn d'aquestes propostes amb la legitimitat que et dona haver estat el convocant d'una mobilització de desenes de persones.
Per tant, entenc pel que em diu que vostè s'ha sentit còmode o s'ha sentit representat per aquestes demandes que ha fet Dolors Feliu avui?
No es tracta de com m'he sentit jo, es tracta d'entendre, i jo crec que això és lo important, entendre el sentit d'aquests discursos, no? Evidentment, jo crec que no hi ha ningú que es pugui sentir 100% còmode en cap discurs, no només de la presidenta de l'ANC, del president d'Òmnium, sinó de cap dirigent polític. Jo crec que l'esperit crític que tenim ens porta sempre a puntualitzar, i evidentment hi ha aspectes que et poden haver agradat més i hi ha aspectes que et poden haver agradat menys. Quan fas propostes polítiques...
No em vol respondre, quan... ja ho veig.
No, el que jo no faré, el que no faré és entrar en un pim-pam-pum, perquè crec que això és el que en aquests moments el sobiranisme no necessita. Crec que tothom té prou criteri per entendre el valor de la mobilització d'avui, que allò important d'avui, allò fonamental del dia d'avui, és que desenes, centenars de milers de persones han sortit al carrer contra pronòstic de molta gent. Després dels discursos, els que avui he fet, repeteixo, el senyor Xavier Antic o la senyora Dolors Feliu, o els que feia jo quan era president a l'any 15, el 16 o el 17 de l'Assemblea, tenen el valor que tenen. El que és important és que tothom entengui que l'esperit sobiranista continua al carrer, que la transversalitat hi és, i que el que demana la gent, el que exigeix la major part de la ciutadania és que hi hagi un mínim comú denominador per poder avançar en la fita de l'exercici i del reconeixement del dret a l'autodeterminació. Després, si els discursos han estat més o menys encertats i el valor que tenen els discursos ja és una altra cosa, i cadascú aquí, partits polítics, analistes, ciutadans, hauran de valorar i hauran de veure fins a quin punt s'està o no s'està d'acord amb una llista cívica, amb la necessitat de convocar de manera immediata eleccions o d'aixecar la declaració d'independència, no? Però repeteixo, crec que això, en la meva opinió, modesta opinió, i en tant que he estat actor durant diverses diades, lo important no és el verb que s'ha escoltat a les tribunes, sinó la presència, una vegada més, de desenes, centenars de milers de persones, convertint l'11 de setembre per 11 anys consecutius amb la mobilització més important que hi ha en aquest país, cosa que és d'un valor social. I...
Vaja. Ara l'hem tornat a perdre uns segons.
Sí?
No, deixi'm que li pregunti, perquè vostè deia transversalitat hi és. Aquest matí, precisament, Carme Forcadell, aquí al món RAC1, recordem, expresidenta com vostè també de l'ANC, deia que s'ha perdut aquesta transversalitat. Recuperem què és el que deia aquest matí.
Quan era presidenta, el meu secretariat era molt transversal i molt divers. Jo crec que ara la gent que hi ha a l'assemblea és menys transversal i potser ho veu més tot d'una manera. Llavors, és un discurs que potser s'adreça a una part més minoritària de la població. Jo crec que aquest és el problema. Jo crec que per mi l'assemblea hauria de recuperar aquella transversalitat que tenia i que tothom se sentís representat.
Què en pensa? Hi està d'acord o no amb el que ha dit avui Carme Forcadell?
Sí, quan jo parlava de la transversalitat em referia a la mobilització ciutadana, és a dir, el recorregut que hem fet els que hem assistit a la diada, hem pogut valorar una vegada més l'enorme diversitat de gent que hi havia i l'autèntica transversalitat. Allò que havíem dit tantes vegades, recordo en els meus discursos com a president de l'Assemblea, de que quan vàrem fer la Dia Catalana i ens donàvem la mà, precisament avui que fa 10 anys,
sí,
de la Catalana del 2013, no preguntàvem ni d'on venia, ni quina llengua tan sols parlava a casa en vell matern, ni quin partit votava, sinó que érem conscients que volíem avançar units i que la unitat comporta la pluralitat. I avui al carrer, l'expressió de la diada del 2023 ha tornat a ser plural. Després, insisteixo, segur que podríem fer moltes crítiques en el discurs d'un i d'un altre i en els plantejaments i en algunes pancartes, segur. Però crec que avui...
Podríem fer, però no les vol fer, vostè?
Jo no les vull fer perquè crec que avui no em toca ni a mi com a expresident de l'Assemblea, ni tampoc a la diada, perquè crec que si alguna cosa està mancat al sobiranisme és de posar en valor aquest germen d'unitat i de transversalitat que existeix.
Per tant, considera que Carme Forcadell s'ha equivocat avui fent aquestes declaracions?
No, si les ha fet és perquè ella creu que les ha de fer. Repeteixo, no vinc a esmanar cap vagi a ningú. Jo, el que jo valoro avui és el que jo he viscut amb els meus ulls i amb el sentiment al carrer on jo he vist que tothom se sentia com que ningú se sentia molestant ni increpant, que tothom compartia consignes, i després els discursos, repeteixo, no li vull treure cap valor ni cap crítica, però tenen el pes que tenen, és a dir, probablement el discurs que s'ha fet, el que caldrà veure és com això es pot traslladar, i caldrà veure si algun dia l'Assemblea decideix avançar en la idea de la llista cívica, veurem quin suport té a l'interior de l'Assemblea i després fins a quin punt aquesta idea que és consubstancial a la democràcia, presentar-te a les urnes, té el suport ciutadà. Jo crec que no estem en aquest escenari, i jo el que interpreto bàsicament és que la presidenta de l'Assemblea, igual que el president del Cultural, igual que el representant del Consell de la República, el que hem fet és plantejar un discurs de màxims per condicionar i fer pressió als partits sobiranistes per tal que no s'apartin de l'objectiu de la independència. Crec que encara estem molt lluny de veure la materialització d'aquestes paraules que alguns han interpretat de manera molt clara com avançant ja segur cap a una llista cívica.
En cas que aquesta llista prosperés, vostè s'hi veuria?
caldria veure, jo crec que parlar d'hipòtesis és sempre molt arriscant, no? Però crec que en aquests moments, si el país necessita alguna cosa, és unitat. I això sí que sóc inequívoc, ho he estat sempre des de molts anys. Unitat vol dir màxima entesa. No necessitem més divisions electorals. Per mi el referent fonamental del sobiranisme continua sent l'expressió del que l'any 2015 va ser Junts pel Sí. Crec que allò que no va ser la unitat màxima, perquè alguns partits van quedar fora, però sí que va ser el punt més elevat, i crec que el que hem d'anar és a recuperar aquests espais compartits i no a incrementar la divisió. Que la unitat pot venir amb fórmules que ara potser no sabem, no sé, això ja en parlarem quan toqui, o ja en parlarà qui n'hagi de parlar, jo no sé si n'hauré de parlar, però jo el que sí que crec és que el que l'independentisme i el sobiranisme i el país necessita és unitat i capacitat d'acord, d'entesa i d'acció política. I la política és acord, és diàleg i és negociació a dintre i a fora del país per aconseguir la fita de la sobirania. I, evidentment, per negociar necessites l'unitat, que és la manera de que tu pots ser més fort. I crec que sí. Més clar no puc ser ara.
I, no, anava a dir-li, i en aquest cas, si hi hagués, si s'aconseguís aquesta unitat, a vostè li agradaria poder tornar a primera línia política?
No, ara diré jo que tothom diu quan se li fa aquesta pregunta, que és, no crec que això ara tingui rellevància, i ho dic molt sincerament. Jo he estat, com vostè recordava, secretari general d'un partit polític, vaig renunciar a presentar-me a la continuïtat a la secretaria general, vaig entendre que la funció que tocava s'havia complert, s'havia fet un acord de govern, un acord de formacions independentistes per garantir una governança. Jo crec que he tancat un període de la meva activitat en aquests moments en l'espai polític. En el futur, quan arribi a altres escenaris, doncs ja es parlarà. Però en aquest moment jo crec que no és ni el rellevant ni el que s'espera. Jo crec que ara hi ha altres temes molt més transcendents sobre la taula i cal esperar que els responsables que estan assumint la gestió d'aquests moments complexes de la vida política doncs tinguin els encerts que crec que la major part de gent del país, els que avui estaven segur, però també molta altra gent que avui no ha estat a la diada, vol i necessita.
Acabo, senyor Sánchez, canviant de tema, perquè sap que aquest dijous el Suprem ha de decidir si revoca o no els indults, i justament els primers que té sobre la taula són el seu i el del senyor Jordi Cuixart. Què n'espera d'aquesta revocació o no d'aquests indults per part del Suprem?
És difícil dir que esperes que una decisió del Tribunal Suprem, en aquest cas una sala del contenciós administratiu, pugui determinar, perquè l'experiència ens ha portat a que moltes vegades ha pres decisions en contra del sentit jurídic comú, que vol dir el que era esperable. Ens van condemnar per haver participat i impulsat un referèndum quan el referèndum havia estat despenalitzat del Codi Penal, i ens han acusat d'impulsar la separació de Catalunya d'Espanya sota l'epígraf aquest de la sedició, quan la secessió per vies no violentes també havia estat despenalitzat del Codi Penal. Per tant, els dos fets més importants que van succeir l'octubre del 2017, un referèndum i una declaració d'independència per part del Parlament de manera pacífica, no eren delicte, no estaven al Codi Penal, i malgrat això, alguns hem estat quasi 4 anys a la presó i hem estat condemnats a més de 9 anys de presó i d'inhabilitació. Per tant, el que s'espera del Tribunal Suprem és difícil. Molta gent parla, amb no poca raó, de fet, la magistratura no és el quart poder que actua políticament amb molta capacitat de pressió, és el partit a l'ombra, no? Evidentment, si fem cas, estrictament cas, de la mirada jurídica, és molt poc versemblant que la sala del contenciós administratiu pugui retirar la decisió del govern espanyol dels indults. Malgrat tot, si això es produís, si la sala del contenciós digués que els indults havien estat mal donats, no ho sé, nosaltres, jo en el meu cas, parlo per la meva persona, sí, vaig donar instruccions al meu advocat perquè no ens presentéssim. Jo no vaig demanar l'indult, jo vaig treballar perquè ningú demanés l'indult per la meva persona, i jo vaig demanar a l'advocat que no ens presentéssim com a part interessada, que òbviament ho érem, en defensar els indults en contra dels que ens demanaven que ens els retiréssim. Per tant, nosaltres estem compareguts en aquest procediment. Si decidís la sala retirar-lo, bueno, què passaria? Doncs seria la sala que ens va jutjar, la sala segona del Tribunal Suprem, la sala del penal, que hauria de decidir com ens aplica ara, amb la nova sentència, un cop a la reforma del Codi Penal, aquesta retirada dels indults. I, evidentment, jo estic condemnat per un delicte ara de desordres públics, un delicte que sí que tinc recorregut perquè jo no vaig ser jutjat per aquest delicte, però el Tribunal Suprem m'ha condemnat un cop em van retirar la sanció per el delicte de desordres públics agreujats, i per tant hauríem de veure què faria el Suprem. Són imprevisibles, i crec que aquí hi ha un factor que no se'ns escapa a ningú, que la vida política en aquests moments a Madrid està molt alterada, i que la classe judicial i el poder judicial està enormement sensibilitzat per evitar que s'avanci cap a una amnistia, cap a una llei que permeti tancar les carpetes de milers, de centenars, com a mínim, de persones fruit de l'octubre i de les sentències que hi van haver-hi del procés en general, i per tant poden tenir la temptació, poden tenir la temptació d'utilitzar la revisió dels nostres indults per fer pressió i acció política. Però ho veurem el dijous.
Doncs estarem pendents, evidentment, aquest dijous d'aquesta decisió del Suprem. Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, gràcies per atendre'ns també avui al 9-C.
Bona nit.
Que vagi
gràcies.
Bé. Bona nit. Comentaris?
Només una
digues,
cosa.
Isabel.
El que fa
ràpid, eh?
Sí, la revocació dels indults. Es poden revocar l'indult, però el que... deixar-lo sense efecte no pot ser. El que pot demanar és que el govern ho justifiqui més, però no eliminar l'indult. És a dir, el que pot fer és que llavors el govern hagi de justificar o argumentar el perquè, d'una manera millor, el perquè ha aconseguit aquest indult, i si no, en tot cas, donar-ne un altre, no? Però que no, la revocació no deixarà sense efecte a l'indult de per se, no? Sinó que el que reclamarà és que s'argumenti més bé i, per tant, després el tribunal decideixi.
Algun comentari més sobre aquesta entrevista de Jordi Sánchez, que ha estat extremadament prudent, eh? Vull dir que no...
Que el discurs de la senyora Feliu no li ha acabat d'agradar, tot i que no ens ho ha dit, no? Així, amb aquestes paraules.
No ho ha dit, eh?
No ho ha dit, però bueno, es respirava. I jo sí que crec que els discursos tenen transcendència i que les paraules signifiquen coses, i quan les dius amb una tarima, les dius precisament perquè consideres que tenen sentit, no?
9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Farem una pausa. I quan tornem, avui hem fet l'exercici contrari, és a dir, tota aquesta estona hem estat parlant de tot el que ha passat a la Diada de la Participació, però avui hem enviat la Mireia Ardèvol perquè anés també als llocs on, des d'on començaven algunes d'aquestes columnes de la manifestació, per parlar amb la gent que no hi ha participat i perquè ens expliqui el per què. Fem una pausa i ara de seguida ho sentim.
No ho sé, amb Anna Ballonestra.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Quins cracs aquests de Sud Renovables! Que bé que ens han instal·lat! Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
RAC1 presenta... El món a RAC1. Amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra, fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El Món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Lola, el musical, arriba a Barcelona. Música en directe i 30 artistes en escena reten homenatge a la vida artística de la gran Lola. Un musical ple d'emocions i records que no et pots perdre. 4 úniques setmanes fins al 24 de setembre. Lola, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bona Nova 13.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
4 minuts i arribarem a les 10 de la nit i, com dèiem, volíem també parlar amb la Mireia Ardèvol de què s'ha trobat perdoneu, què s'ha trobat amb aquesta gent que no ha participat a la manifestació d'avui. Mireia, bona nit.
Bona nit.
A veure, molt ràpidament, perquè ens queden pocs minuts, explica'ns una mica quines situacions t'has trobat de gent, doncs, que no participava en aquesta manifestació i que sí que estava als voltants des d'on sortien aquestes quatre columnes.
Mira, primer us diré que m'he apropat a la plaça Letamendi, que és on començava la columna de la sobirania, i us he de dir que al principi m'ha costat una mica trobar persones que no participessin en aquesta manifestació. Al final n'he acabat trobant, m'he fixat sobretot en persones que anaven en direcció contrària a la plaça Letamendi.
I al final és diumenge també, i si molta gent que s'acumula aquí, és evident que era perquè anava a la manifestació.
També mirava gent que no n'és equipada, no? Ni amb estelades, senyeres o amb la samarreta, i n'he acabat trobant. Motius molt diversos. Un primer motiu, gent que no hi ha anat mai, que no ha participat mai a la Diada i que no està a favor de la independència de Catalunya. Escolteu la Maria Pilar.
Perquè en dic Benítez Valiente. Llavors hi ha molta gent aquí a Catalunya que encara no se'n recorda que els seus cognoms no són catalans, que són de persones que van vindre aquí a buscar-se la vida i a viure, i que a Catalunya no s'ha portat tan malament amb ells. Tot el que es porti a l'extrem, per mi és dolent.
I ara dos germans, el Marc i el Manu.
Perquè no sóc independentista. I, bueno, no vinc aquí i no vaig passar per deixar la moto.
Bueno, la veritat és que no hem anat cap any, però bueno, com vivim aquí al centre de la ciutat, doncs sempre coincideix. I res, aquí a veure una mica l'espectacle i res, acabar de passar la tarda a casa.
Aquest potser seria el motiu com el més evident, no? No.
Exacte.
Participem d'aquest sentiment col·lectiu, potser, del que
no hi està defensa
avui en aquesta manifestació i no hi anem. Però què més t'has trobat?
Segon motiu, gent que sí que hi ha anat durant molts anys, però que ara estan desencantats amb els nostres polítics. Ells són l'Ivan, la Clàudia i el Joan.
Ens han enganyat bastant i fins que no vegi que hi ha una realitat de que les coses han d'anar cap a on han d'anar, doncs No hi seguiria anant, però hi he anat molts anys.
Doncs ara mateix vaig cap a casa, perquè això, altres anys sí que hi havia anat, però aquest any doncs, potser no estava tan motivada com anys anteriors i doncs he decidit no participar. Crec que no s'han complert moltes expectatives i llavors doncs, penso que participar d'un dia així, quan després no veus resultats, doncs tampoc val la pena.
No? I no ho veig clar, simplement no. Crec que la situació sigui prou motivadora, almenys des del punt de vista, per assistir-hi, no? La situació política, vull dir.
Gent desencantada, què més, Mireia?
Doncs ara us porto gent que no és d'aquí i que per tant no se senten representats amb aquesta diada, no, amb aquesta festa, o directament que no en tenien ni idea de què se celebra avui. Escolteu a la Paula, l'Álvaro i la Carmen.
Soy de Perú, soy estudiante aquí en Barcelona, llevo unos 9 meses y bueno, no voy a la diada. No sé mucho de qué va la fiesta. Estoy con amigos que son de fuera, por lo cual no estoy muy enterada y estamos haciendo otros planes.
La verdad que no tenía idea qué era, simplemente eso. Vi a la gente con las banderas ahí, todos reunidos, pero nada, dejé la bicicleta y seguí para acá, estoy esperando a una amiga.
Yo no soy de aquí de Cataluña, puede que simpatice con algunas ideas, pues que al final la idea de autodeterminarse cada uno, pero al yo no ser de Cataluña yo creo que no debería meterme en esto porque no comprendo 100% todo lo que está pasando.
I us n'he deixat una banda,
a
la Luz, que tenia, també és de fora i tenia coses més importants a fer avui.
A veure.
Hoy porque tengo que ir a hacer la comida, estoy atrasada y tengo una cita con un amigo a las 7.
Una cita con un amigo.
Con un amigo. Solo amigos.
Això és més important, també.
Era evident que no eren només amics, amb la mirada m'ho deia tot, però ha dit això.